Media. Noticias.
Bon dia. L'Ajuntament de Sant Cugat vol posar fi a la reivindicació històrica de no comptar amb partit judicial propi i uns jutjats de primera instància i instrucció quan el municipi voreja els 100.000 habitants. L'alcalde Josep Maria Vallès s'ha reunit aquest dimecres a Madrid amb el secretari d'Estat de Justícia, Manuel Olmedo, per acordar la creació del partit judicial propi, un partit que s'assegraria del de Rubí, segons l'esmena de Junts al projecte de llei orgànica que permetia la creació dels jutjats propis. Ho explica el mateix alcalde Josep Maria Vallès.
Fruit del treball amb el grup parlamentari de Junts per Catalunya, aquest mateix any s'aprovarà una esmena transaccional d'una llei que s'ha d'aprovar i que farà possible que Sant Cugat tingui jutjat d'instrucció. Primer, el partit judicial, i a partir d'aquí doncs treballarem per tenir el jutjat d'instrucció.
Tot plegat és fruit d'un acord entre el PSOE i el grup parlamentari de Junts per Catalunya, promogut per l'Ajuntament. Per ubicar l'edifici judicial, l'Ajuntament disposa d'uns terrenys qualificats d'equipaments a l'avinguda Carbull Parelles, al costat de la comissaria dels Mossos i la futura comissaria de la policia local. L'escola Collserola compta amb un nou refugi climàtic elaborat pels estudiants de màster en disseny paramètric de la UPC. Es troba al mig del pati del centre escolar, fet amb fusta contraxapada i xapes metàl·liques. L'objectiu del projecte és crear un espai lleuger, ecològic i que a la vegada permeti protegir els infants del sol i de la ventilació. Conegut com a trèvol, té la forma d'una cúpula i està decorat amb dibuixos per fer-la més propera als infants. L'any passat ja es va instal·lar una estructura similar a l'escola Turó de Can Mates. Les 165 hectàrees de Torre Negra han tancat la disputa urbanística per una balonada nova. Després de decretar-se la fermesa de la sentència que avala la potestat del municipi de preservar aquest entorn de la construcció, els propietaris insisteixen que sols atorga uns drets compensatoris. Aquesta afirmació divideix els grups municipals, tot i que coincideixen en que la ciutat s'ha d'estalviar un nou litigi i que cal abordar ara la gestió de l'espai. Una de les propostes que aglutina tots els representants polítics és la possibilitat de comprar els propietaris dels terrenys, ampliant així els que ja posseix l'Ajuntament en l'àmbit de la masia de Torre Negra, una opció que els grups han traslladat a la tertúlia de Cugat Mèdia, que podeu recuperar a cugat.cat. I l'impacte econòmic i empresarial de les eleccions presidencials als Estats Units serà el tema principal del pròxim Tribuna Sant Cugat Empresarial. La cita serà el dijous 21 de novembre a la tarda a l'Auditori del Banc de Sabadell. Tot plegat ho ha avançat la gerent de Sant Cugat Empresarial, Concepció Coret, aquest dimecres al magazín Faves Comptades. Moltes gràcies per la vostra atenció. Més informació a cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat, fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts, i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades, amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions, molt bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas al control tècnic, Sara Vella a la redacció, Alba Triador a la producció i al guió, i d'aquí us parla Carme Reverte. Avui és dijous 24 d'octubre i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat local amb la tertúlia ciutadana. Avui amb Àgata Guinó, Montse Moral, Laia Coronado i Eduard Gené, amb Alba Triador remenant les cireres. Afegirem una mica més d'actualitat per tancar la primera hora. Parlarem de la festa de tardor amb Margarida Cleris i Jordi Torrente, membres de la comissió organitzadora. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de salut. A l'espai de sexologia reflexionarem sobre el paper del porno com a agent educatiu. Ho farem amb la sexòloga Ruth Canals. i afegirem una mica d'arts escèniques per aprofundir en els pròxims espectacles del Teatre Auditori amb Gerald Fanon, programador de l'equipament. I per acabar, repassarem l'actualitat musical local amb Ricky Andersound. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades. Cuidar les persones grans que més estimem és una preocupació per a moltes de les famílies que ens estan escoltant ara mateix.
Carme, amb Kida tindràs la tranquil·litat de comptar amb una cuidadora professional des d'una hora a la setmana, perquè el teu familiar disposi de la millor atenció a casa.
I a més, Alba, un equip professional i proper t'acompanyarà en aquest procés des del primer minut, recomanant-te el millor per a tu i per al teu familiar.
A més, Kida és l'única empresa en ajudar-te a pagar l'atenció domiciliària que us mereixeu, a través de solucions econòmiques o l'assessorament en la gestió d'ajudes de la llei de dependència.
Truca al 93 046 49 40 o entra a www.kida.es. Kida és qualitat de vida.
Faves comptades.
I quan passen 6 minuts del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia que sempre ens servirà, ja ho sabeu, per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui, coincidint amb el Dia Mundial de la Poliomielitis, hem volgut capgirar una mica el funcionament d'aquest espai, convidant la Montse Moral, que des de fa... que molts de vosaltres segur que coneixeu d'aquestes i d'altres tertúlies de la casa, però que avui ens acompanya com a rotària i governadora del districte 2202 del Rotary Internacional, amb qui parlarem d'aquesta malaltia i del que es fa des de la ciutat i des d'aquesta entitat per erradicar-la i per tenir cura de la gent que la va patir. Montse Moral, molt bon dia.
Molt bon dia i moltes gràcies.
A tu, Montse, per acompanyar-nos. No estàs sola, perquè tenim aquí els nostres tertulians del dijous, les nostres tertulianes. L'Àgata Guinó, periodista i directora adjunta del Tot Sant Cugat. Molt bon dia, Àgata.
Bon dia.
La Laia Coronado, periodista del Cugatenc. Laia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I l'Eduard Gené, activista cultural i crític d'Arts Escèniques. Bon dia.
Bon dia, tinguem.
Aquí també podreu escoltar a partir de les 12 del migdia el Molta Comèdia.
Molta comèdia, que en aquest moment tindrem gent de Sant Cugat.
Un programa amb talent local.
Talent local, sí, senyors.
Que l'hem de reivindicar, i tant. Si us sembla, tenim molts temes avui sobre la taula, així que anem per feina. Per dir-ho d'una manera molt sintètica i per posar-nos en context, podem dir que la poliomielitis és una malaltia infecciosa aguda que presenta manifestacions clíniques molt variades. Pot cursar sense símptomes o provocar febre, meningitis i també una paràlisi, que n'és la forma que potser és més coneguda per tots. La infecció afecta principalment els infants de menys de 5 anys, és produïda per un virus que ens transmet de persona a persona i pot ser per via fecal-oral o a través d'aigua i aliments contaminats. No té cura, però es pot prevenir amb una vacuna que proporciona immunitat durant molt i molt de temps. Bé, no sé si ha sigut breu o no, però per explicar una mica què és la poliomielitis, Montse, no sé si em dones l'aprovat.
No, ha estat perfecta, i a més et diré que a més té l'opció de que la podem erradicar, com vam fer amb la verola. I aquest és el gran repte que un somiador, un metge que era rotari de Mèxic, va tindre l'any 87, va començar vacunant a 6 milions de nens de Filipines, i després va dir, i per què no ens plantegem aquest repte a nivell mundial? I des d'aleshores fins ara s'ha aconseguit reduir el 99,9% la incidència, i només tenim dos països on encara el virus salvatge de la polio encara corre normal, que és l'Afganistan i el Pakistan. El que passa que necessitem pau. Necessitem pau per poder aconseguir aquesta fita, perquè sense pau no hi ha estructures, no hi ha qualitat de vida, uh-huh. I no podem fer prevencions. I en aquest moment, a part de necessitar diners per vacunes, també m'agradaria fer una crida per la pau, per l'alt el foc, perquè puguem vacunar els nens.
Perquè Gaza potser seria un focus on la poliomielitis es podria anar desenvolupant.
No, no, espera. Les coses
Gaza i altres conflictes,
mireu,
que tenim a la primera
tenim,
pàgina.
Tenim estadístiques de gent. Clar, tenim Afganistan i Pakistan, tenim 50 casos aquest any. L'any passat vam tindre 12 només. Però és que com vols que ens comuniquin? En tots els llocs on hi ha conflictes, que també hi ha al Sahel i altres llocs, a Ucrània, si no hi ha estructura, si s'estan salvant de bueno, intentant sobreviure, no hi ha una vacunació normal ni hi ha una notificació normal dels casos. És evident que hi ha més casos de polio. La prova és que aquí hem trobat aigua, en les aigües del Besòs, hem trobat uns indicis del virus de la polio, perquè el virus es mou, no hi ha fronteres, ho hem après amb la Covid. Per tant, molt important, vacunar és l'opció, però també la pau és l'altra opció que necessitem.
Hem d'estar preocupats per aquestes aigües fecals que es van trobar a Sant Adrià?
Aquí no, perquè la barrera que tenim és alta. La taxa de vacunació estem per sobre del 90%. L'ideal seria anar cap al 95%. Sí que és veritat que els últims anys ha baixat una miqueta, perquè hi ha aquestes... Bueno, tenim aquestes corrents de qüestionar el tema de vacunes, però no ens la juguem amb la polio, sisplau, ni amb altres, però bueno, amb la polio no. Perquè marca de per vida a les persones. I com tu deies, el nen petit aquest que pateix polio la supera, quedarà amb la seva cameta més o menys afectada, o el braç, o el que sigui. Però és que ara, des de fa poc, sabem que hi ha la síndrome postpolio. Des del 2010 s'ha reconegut.
Que l'OMS ja la reconeix.
I aquesta polio, aquesta síndrome està afectant a tots els que van patir polio fa 30, 40 o 50 anys. Va sortint. Amb la qual cosa, cada vegada tenim més persones afectades. I a Sant Cugat n'hi ha, i les coneixem. Uh-huh. I són gent que coneixem. I a les que jo, des de fa temps, vull intentar posar el focus de que els hem de cuidar, perquè és una malaltia minoritària i, per tant, no està contemplada enlloc, ni laboratoris que estudien per tractar-los, ni l'administració fa... Bueno, no estan. Estan, però no estan. L'altre dia, al Congrés dels Diputats, vam veure que una senyora l'expulsaven, que cridava que no els deixessin morir sols. Bueno, jo enfoco. Jo saps que treballo per Sant Cugat. Sabem que a Sant Cugat tenim afectats de la postpolio, que molts són amics nostres. I jo, a la festa de la tardor, precisament, vull visibilitzar aquestes persones. I l'altre dia, en el Parlament de Catalunya, és el que vaig anar a presentar al president del Parlament, que, sisplau, que es contempli una actuació des de la Comissió de Sanitat per vetllar per aquesta gent. Perquè hi haurà més gent malalta i no els podem ignorar.
Com podem ajudar aquesta gent que té postpolio? Tu has dit, hi ha molts veïns i veïnes de la ciutat que pateixen de postpolio. Molts de nosaltres en coneixem. Tenim un amic de la casa, Lluís Ribas, que més ha col·laborat amb el Rotary en diverses iniciatives per recaptar fons. Hi ha la Mercè Altarriba, també, que ho ha fet explícit, que Àgata, segur que tu també la coneixes bé. Com podem ajudar? Què necessiten aquestes persones?
Jo d'entrada se m'acut. Mira, ahir vam estar en una sessió a Barcelona. És que no hi ha un registre oficial de gent afectada de la polio i menys de la postpolio. I hi ha molts que han patit polio, que comencen a tenir unes molèsties, es pensen que és cosa de vells i no ho saben ni ells que tenen postpolio. Per tant, a mi m'agradaria fer una crida de la gent que coneix algú o que sap que ha tingut polio, doncs intentar començar a fer com un... Si volen, perquè aquestes coses d'ara són personals. Començar a tindre un registre. A mi m'agradaria tindre, doncs, no sé, com un coneixement, com una plataforma. Sí que hi ha una associació d'afectats de la polio. Però, bueno, jo crec que hem d'anar agrupant a la gent, empoderar-los i fer-los visibles i cuidar-los.
Teniu una xifra aproximada de quants santcugatencs i santcugatenques poden patir d'aquesta síndrome del postpolio?
La meva font és la Mercè Altí Ribas, dels seus contactes, 13.
Déu-n'hi-do.
Però ja segur que n'hi ha més.
Segur
que n'hi ha més.
I potser és el que tu comentaves, no? Que hi ha persones que no li poden posar nom i que ho atribueixen a envelliment o...
No, i a més, el més important. A veure, la majoria dels metges joves, a veure, jo tinc 69 anys, val? Els que som de 60 cap amunt, encara tenim amics que tenien polio, però ja fa anys que no hi ha polio aquí a Espanya. Per tant, la majoria de la classe mèdica, li parles de la polio i no sabe què és això, però encara existeix. Aleshores, quan li va una persona gran i li diu, més que em fa mal aquí, i està, diu, home, és cosa de vells, i no. En el cas de la persona que ha patit polio, se li ha de mirar per què li ve i ajudar-lo, perquè no es pot tractar igual. I llavors, doncs, hem de fer també a la classe mèdica i infermeria, bueno, és el que ara vull fer, junt amb el doctor Carles Fontcoberta, anar divulgant aquest coneixement per tractar bé la gent, més que res.
Perquè quins símptomes són aquests de
sobretot cansanci. Bàsicament, per no avorrir la gent, pensa que s'afecten les neurones motores del cos i es moren. I clar, què passa? Que les altres, que estan vives, fan la feina de les que s'han mort. Amb la qual cosa, arriba un moment que ja diu, ja estem cansades. per entendre'ns.
Hi ha un desequilibri entre...
Molta cansa. I com acaben? Gent que caminava, que feia vida normal, acaben en cadires de rodes.
I això pot ser que et, la que et surti molt temps després d'haver tingut
sí,
una polio,
sí,
no?
Normalment, Agata, sí, pot ser entre 20 i 50 anys després.
Una malaltia no que, tothom, sobretot, no, va incidir als anys 50 i 60.
Sí, n'hi ha molts, és que n'hi ha molts. Més dels que ens pensem. Bueno, nosaltres, a veure, tu coneixes el Lluís cada dia, doncs li costa més, i m'ho diu.
Li costa més, efectivament. I jo penso que...
Caminar, vull dir, li costa més caminar sí, i estar dret.
El que ve de l'aparell motor, bàsicament,
ara,
no?
Ara pintar, segueix pintant meravellosament bé.
Però jo crec que has dit, que és que en una època determinada, els 40, 50, 60...
Sobretot els 50.
Va haver molt, diguem, la paràlisi infantil.
Sí.
O sigui, aquesta... Perquè la majoria, evidentment, eren nens i nenes. I jo recordo que era... anava a dir... habitual, s'entenia com habitual.
Sí, mira, quan mal,
que havia un nombre determinat de nenes que quedaven afectats per això.
Te ha tocado, allò el que ha tocat.
Exactament. I penseu una cosa, penseu que la Seguretat Social no existia. Jo estic parlant del 40 al 50. O sigui, jo tinc 84 anys, una mica més que tu.
Una mica més que tu.
I el que hi havia aleshores era una acceptació passiva d'un tipus de situació que no es podia solucionar. Però penseu que les vacunes importants del Salk van ser els 60 i pico, 57, 58...
Bueno, vols que dir? El 1955, l'any que jo vaig néixer, el Salk va descobrir la vacuna.
Però l'aplicació...
Però després va vindre l'altre, el Sabin, el 61.
Exactament.
I a Espanya no van començar a vacunar a partir del 62.
Exactament.
I des del 50 al 62 ja vam tenir un brot molt gran de gent afectada.
I afectada que es considerava com a normal. És a dir, que jo recordo nens i nenes del meu barri, a Gràcia, a Barcelona, no era un problema especial, una cosa que li ha passat, era normal.
Es normalitzava.
El dir normal, estic dient una bestiesa com una casa. Jo tinc, amb la polio, tinc una experiència molt especial també, i és al poble de Serra d'Almos, al Priorat. Jo vaig conèixer un noi que tenia havia tingut la polio i que pintava amb el peu esquerre.
Carai.
I l'any 86 ve una pel·lícula de Jim Sheridan que es deia Mi pie izquierdo, amb el Daniel Day-Lewis, que era un personatge real irlandès que va tenir això i que pintava amb el peu esquerre.
Ai, mira, m'impressiona.
Si tenia tot el cos que no podia, els braços no es podia moure, i en canvi els peus i les cames parcialment, l'esquerra. Jo recordo, jo tenia, quan el vaig conèixer, 8 o 10 anys, i vaig quedar meravellat d'aquella persona que tenia aquesta capacitat de fer-ho així. Però, insisteixo, es considerava normal. Hi havia un percentatge de nens i nenes que era normal.
En tot cas, ja tenim la vacuna. Una vacuna, Montse,
sí,
que per fer la triple dosi, que és la que s'aplica per a garantir aquesta immunitat, té un preu d'1,50 €, no?
Sí.
I des del Rotary teniu una iniciativa impulsada per tu mateixa, deixa-m'ho dir, un cafè pot salvar una vida, no?
Sí, bueno, se m'acudir, com que aquest any soc la governadora del districte d'aquest, doncs se'm va acudir fer una campanya i que la gent s'ho sàpiga, no? I llavors ens va acudir això, no? Un cafè salva una vida. Més o menys, és que 0,50 cèntims és el que val una vacuna. Amb tres vacunes immunitzem un nen. Jo crec que amb 1,50 €, 2, i per això portem hem fet aquesta guardiola, perquè si la gent vol posar 1,50 € o 2 € aquí, doncs pues mira, a veure si aconseguim moltes vacunes.
Tot això servirà per pagar...
I això ho farem a la festa a la tarda.
Que serà aquest cap de setmana, sí. Sereu a la Fira d'Entitats del diumenge, on explicareu qui sou, no?
Sí.
I fareu també campanya.
I també vindrà la Marcel T. Ribas i algunes afectades, sí, sí.
I a veure si recapteu diners per aquesta vacunació i també per tenir cura d'aquestes persones que pateixen la postpolio. Quan parlàvem amb la Montse ara a l'inici ha sortit un dels temes, no? La vacunació. Aprofito per treure sobre la taula què passa ara, no? Que hi ha una corrent d'una part de la població que rebutja fer aquesta vacunació que fins ara doncs, era com majoritària, de fet encara ho és. Pot posar en risc, pot fer que tornin algunes malalties que teníem com erradicades. Què en penseu, Laia?
Sí, o sigui, al final, quan et decideixes no vacunar, el que estan fent en el fons és que la immunitat de grup sigui el que els protegeixi, no? No és que hi hagi alguna màgia que els estigui protegint quan diuen, no, clar, no ha passat res. Evidentment, sort, però el que ho fa és que la resta de nens sí que estan protegits, o adults, però en nens és quan hi ha més les campanyes de vacunació, no? I al final és això, o sigui, la consciència d'això és molt important, perquè clar, sembla, és com la falta aquesta consciència, perquè com que, per exemple, malalties com la polio, doncs, ja no les hem viscut, sembla que no existeixin, però clar, al final falta doncs, bueno, la consciència de que és això, aquest és el motiu pel qual ja no hi ha incidència.
Sí, jo estic d'acord amb la Laia, que s'han donat casos fa uns anys a Olot.
Sí.
Va passar un nen petit, es va morir de disfèria, que és una malaltia que en principi estava erradicada aquí, però va arribar, el nen no estava vacunat i em consta que els pares eren antivacunes d'aquests, sí, militants, eh? I no sé ara jo què pensen, no, d'això, però ostres, fa pensar també és veritat que vam tenir aquesta discussió molt amb el tema Covid, no? Tots teníem el nostre entorn, no, gent que es volia vacunar, i jo recordo discussions amb gent del meu entorn, amb amics, amb familiars, gent que no es volia vacunar. Clar, ja em vacunaré jo per tu, saps? A més, era la gent que, a més, es protegia menys, no? I no, jo tampoc em fico mascareta, o sigui, perquè si no te la pots ficar, no te la posis, no? Però quan estiguis amb mi, almenys per respecte, te la poses. Jo no sé si la vacuna del Covid, jo crec que sí que va servir. Ara, jo les porto totes les que havia de portar i l'he passat 5 vegades, eh?
No sé. Potser l'haguessis passat en un altre format, no?
No ho sé, perquè la primera vegada que la vaig agafar encara no hi havia vacunes i em vaig acollonir una mica, la veritat.
Potser vam treure algun aprenentatge, creieu, de la Covid, no? Una pandèmia que crec que cap de nosaltres hagués pensat, almenys jo, a passar a la nostra vida al segle XXI. Ens va agafar de desprevist.
A tots,
I es va haver de fer aquest exercici col·lectiu, no? De protegir-nos, per protegir-nos a nosaltres mateixos i els que potser érem joves i que a priori no érem la població de risc, per protegir tota la gent que ens envoltava, els més grans. Creieu que ha servit potser per desarrelar una mica, tot i que encara hi és, algun discurs antivacuna, de complots?
Jo crec que no, que el contrari.
Sí? Que s'ha alimentat més?
Jo crec que al contrari, hi ha gent que es pensa que això va ser
un muntatge
per tenir-nos tots controladets. A veure, que van aconseguir tenir-nos tots controladets.
Sí, tots tancats a casa.
Tots tancats a casa, que això no ens ho haguéssim
pensat.
Tot el món es va parar. Tancat a casa.
Va ser brutal, això.
Sí, sí.
El capitalisme va patir, eh?
Això podríem parlar, a veure, també, de lo d'estar tancats, no?
Però també van treure coses bones, eh? Jo vaig veure una reacció de la gent, de la societat. Tothom es va posar en marxa. Va sortir el millor de les persones amb ajudar els altres, eh? Jo... La veritat és que la gent estava a casa, però estava activa. Bueno,
alguns.
No puc parar i no vaig parar.
Jo diré que em sembla que això ja no ens en recordem.
Hi ha bondat en el món encara. Hi ha molta maldat, però també vull treure la bondat. Hi ha gent que ajudava, portava el menjar als avis. Vull dir, va haver coses... Van veure també coses bones i també van poder veure... Pues els animals a les places, eh? Tot es va parar, van tornar a la natura.
Bueno, no perquè estàvem tancats a casa.
Sí, però es veia.
No? Les herbetes, dius, amics de l'asfalt.
Les herbetes,
vam sortir, coses... llavors sí que...
Va ser una experiència...
Però com sempre hi ha coses bones i dolentes.
Sí,
i jo penso que hi havia una frase que es deia, oh, això ens farà millors.
També van patir
Jo des del principi deia que això ens farà millors, no és veritat, perquè la memòria col·lectiva i personal és curta i la gent no se n'en recorda de coses i després diuen, no, això fa 10 anys, això fa 20 anys, això fa 30 anys i va sortint coses d'aquest tipus. Jo quan deien això, hi ha la gent, o sigui, els negacionistes et diuen, després et donen explicacions, et diuen, no, això és que ens van tirant coses. Jo deia, un moment, això, si la Covid no existeix, aquests milions de morts per què s'han produït? Per voluntat pròpia s'han volgut morir? Home, clar, és inacceptable. I en canvi hi ha molta gent que, doncs, ho documenta, o sigui, fa un tipus d'informació, contrasta aquesta opinió, t'està dient això, i t'està dient que allò ha sigut una cosa que no existia.
Les teories de la conspiració hi són sempre i per tot, eh?
I això ha creat molts problemes, inclús familiars. Perquè hi ha hagut part d'algú de la família que no ho accepta i no accepta que l'altra persona o els altres, inclús els més grans, doncs sí que ho acceptin, i en canvi allò típic, home, posa la mascareta com vagis a veure els papes.
Bueno, esperem que de tot plegat entreguéssim alguna lliçó. Ens queden 10 minutets per arribar al final de la tertúlia. Ahir es va publicar una de les notícies, diguéssim, que bueno, portem una setmana amb notícies en clau de ciutat, tot molt importants. Primer la sentència de Torrenegre, però ahir es va arribar un comunicat de l'Ajuntament posant fi a una reivindicació, o almenys el primer pas per posar fi a una reivindicació històrica, que és comptar amb un partit judicial propi i uns jutjats de primera instància i d'instrucció en un Sant Cugat que ja estem fregant els 100.000 habitants. L'alcalde Josep Maria Vallès es va reunir aquest dimecres a Madrid amb el secretari d'Estat de Justícia, Manuel Olmedo, per acordar la creació del partit judicial propi, un partit que se segregaria del de Rubí, segons l'esmena de Junts al projecte de llei orgànica, que permetria doncs aquesta creació dels jutjats propis. Per ubicar l'edifici judicial, l'Ajuntament disposa d'uns terrenys qualificats d'equipaments a l'avinguda de Can Volpelleres, al costat de la comissaria dels Mossos, i on també s'ha d'ubicar la futura comissaria de la policia local. Com heu rebut aquest anunci?
Ja és hora. Ja n'hi ha prou. Ja és hora. Però ara, fa molts anys que ja és hora. Fa 40 anys que es va reclamar això.
36, perquè és des que jo vaig néixer. No em posis 4 més. Des del 1988, que hi ha unanimitat al ple per reclamar aquests jutjats propis.
I quasi 50 de la festa de tardor.
Sí, eh?
És que la festa de tardor és l'inici de moltes reivindicacions col·lectives, eh?
Ja hi havia això. No sé si ha sortit mai això, però això sí que fa molts anys que es demana.
Si t'ho dic jo.
I també hospital.
Sí.
Són el típic que ens fa falta. A veure, és que al·lucines. Jo, per exemple, m'encanta Osca Capital. Osca Capital, no sé si tenen 30 o 50.000 habitants, i ho tenen tot, hasta tenen AVE. tenen universitat, tenen jutjats, ho tenen tot. I tenen molta qualitat de vida, perquè pots caminar per la ciutat. I nosaltres, 100.000 habitants, i home, tenim que anar a Terrassa,
La festa de tardor, la festa de tardor ha sigut reivindicativa durant tots aquests anys. Cada any ha tingut el seu lema determinat. Sí. Jo vaig ser pregoner de la festa de tardor del 2015. I el meu pregó era: qui viu a Sant Cugat ha de viure a Sant Cugat.
Exacte.
No a Sant Cugat.
Exacte.
Després en parlarem, de la festa de tardor. Ara, quan passin 5 minuts a 2:15, ens acompanyaran membres de la comissió organitzadora per parlar d'aquesta festa.
Per cert, aprofitant la veïna entesa, vull recordar una persona molt vinculada a la festa de tardor, fill per directe, finalment, que és el Manel Sánchez. Finalment. Perquè aquí hem fet pis per directes que no havien fet absolutament res per la ciutat. En Manel Sánchez, sí.
Aquí tenim una altra tertúlia.
Aquest sí que va. Aquest sí que ha fet. Aquest
però
sí
ja
que
tenim molts, jo crec que cada vegada en tenim més, de fills per directes.
O en Joan Tortosa. Aquest sí. Aquest sí. Però segons qui, no. Vivien aquí, però no feien res per la ciutat.
Però vols dir que no en tenim molts? Al final perdrà una mica el seu significat, el seu sentit, el seu...
O sigui, facin coses per la ciutat?
No,
que hi ha molts
fills predilectes. El seu fill predilecte, perquè en tenim masses.
Sou experts de fugir-me de tema, eh?
Som predilectes tots. Totes les persones de Sant Cugat són fantàstiques.
Amb la Montse tots seríem més feliços. Sí. Perquè viu la vida amb un optimisme, carai.
Clar,
bon
rotllo.
Que s'ha de contagiar.
Has de donar bon rotllo a la gent. Alegria, perquè és que de veritat falta molta alegria.
Tu que dius bon rotllo, tu creus que la resta de partits del ple municipal va rebre un bon rotllo amb l'anunci que va arribar ahir dels jutjats? Ho dic perquè es va fer públic amb una foto de l'alcalde amb el secretari. És una reivindicació com molt de ciutat, no? Creieu que al final la ciutat va per davant o que aquí algun ego ha quedat ferit?
Sincerament, per mi, les persones van pel davant. I és el que han de posar tots els polítics sempre. Perquè estan per servir-nos, no per servir el seu partit. Per tant, tot el que sigui bo per la ciutat, per mi, s'ha de felicitar.
I no em
fas egoista. Com? Ens han d'alegrar dels èxits, que sigui qui sigui.
Com ho diu això?
A veure, no. qui, al final, qui l'ha pactat, després de 36 anys, i que jo sàpiga, el PSOE ha governat aquests 36 anys a Espanya, i aquí ningú ens ha dit si tingueu els jutjats per reivindicació. Al final, qui l'ha pactat és Junts.
Faltarà la votació,
però
que l'aritmètica és capritxosa.
Aquests set diputats que sembla no serveixin per res, però serveixen d'alguna cosa, sembla. Almenys aquesta vegada sembla que ens haurà servit alguna cosa per Sant Cugat. Home, després del comunicat del PSC d'ahir, jo crec que el PSC sí que està... Si ho deies per això, que sí, jo crec que el PSC sí que es fa una mica...
És l'altra part signant, no? D'alguna manera.
És l'altra part signant, sí, però...
Al final és un acord entre el PSOE. Amb el PSC i,
bueno, pues
i Junts.
Hauria pogut convidar a la portaveu a que senadora també, i surt a la foto també, però no sé.
Ai, les fotos.
Les fotos, com les veuen els polítics, les fotos, eh? Les fotos.
De fet, hi va haver un moment de crisi també quan hi havia el tripartit, el 2007, si no m'equivoco, que també, com ja ho he explicat, és una reivindicació històrica del 1988, mira, amb un acord del ple que n'hi ha, que a vegades costa difícil que hi hagi aquesta unanimitat. Hi havia Montserrat Tura a la Conselleria de Justícia, i Montserrat Tura va dir que ni parlar-ne de fer la creació d'aquest partit únic a Sant Cugat, i el PSC de Sant Cugat en aquell moment es va desmarcar de la consellera, no?, que era del seu color. De fet, la Tura va demanar a les dues ciutats, a Sant Cugat i a Rubí, que acordessin una ubicació limítrofa que costés el servei a Sant Cugat. Tot plegat va quedar en un no-res. No sé si creieu que això hagués estat una solució que hagués fet que la reivindicació no hagués seguit, perquè no és una reivindicació només de ciutat a nivell de grups municipals, vull dir, hi ha Sant Cugat Empresarial i moltes altres entitats que fa anys
que ho demanen.
Anys que ho demanen. Creieu que això serà una solució per desllorigar una mica els retards en la justícia?
Seria el seu, diguem,
home,
perquè...
Hauria de ser així, s'hauria de notar precisament. I ens queda una altra cosa, que és l'hospital. Que encara es queda pendent.
Un hospital que sembla que no està sobre la taula. La regidora de Sanitat es va reunir, diria que divendres de fa un parell de setmanes, amb representants de la conselleria.
I de moment ens tindran com un quart cap.
Un quart cap que no serà un quart cap, perquè al final és aquest... té diversos noms, jo no sé
hospital
com...
Hospital de dia, no?
No, sí, em sembla que ells li fan dir centre d'alta resolució, és el que, com s'anuncia des de la Generalitat. Després es parla també d'hospital lleuger. No sé si te'n farà de quart cap, si servirà, si no servirà, si Sant Cugat necessita un quart cap. Al final, la llei marca que per cada 25.000 habitants hi hagi un centre d'assistència primària. L'últim que es va fer, que és el de Can Mates, ja es va fer per a 30.000 persones, perquè la ciutat estava en una dinàmica creixent. Doncs aprofito que ho he posat sobre la taula. Ens fa falta un quart cap o no?
Jo diria que sí. S'ha de potenciar la sanitat pública. S'ha de potenciar.
Però fa falta un quart cap o fan falta recursos potser en les infraestructures que ja existeixen, no? Una cosa és la construcció, el totxo, per entendre'ns, d'una nova infraestructura, que després hauríem de parlar on hauria d'anar. El PSC, per exemple, demanava aquest quart cap i que es fes a Sant Francesc, per exemple, que és un barri més densificat i on també hi ha una població d'una edat més avançada. Però no sé si la solució passa per posar més recursos a la infraestructura que ja tenim.
Jo penso que falta les dues coses. Per una part, per exemple, a la Floresta, resulta que no hi ha...
Els dos consultoris del Floresta i les Planes, sí. Però és que estem parlant de persones.
Estem parlant de seguretat pública, i no ens n'oblidem, és la Mutua de Terrassa.
Bueno,
però això passa en tots els serveis públics, que estan, al final estan concertats.
Però molt bé, escolta, Agata, d'acord, però... El que vull dir és que no amaguem els conceptes. O sigui, el Mutua de Terrassa vol guanyar uns diners. Sí. És una empresa. I com a conseqüència fa un tipus d'inversió que vol un retorn.
El que li marca per guanyar el concurs
retorn
públic per gestionar-ho, el que li marca l'administració
si
que ha de fer.
Si estem d'acord, si estem d'acord.
Potser però els plecs de condicions no estan prou
molt bé. Però aleshores què faria falta? Que els caps que estan en aquest moment en funcions ho estiguessin plenament, que no ho estan, que no ho estan, exacte, i a més que hi hagués un hospital. 100.000 habitants! És que estem en 100.000 habitants?
S'ha constituït una taula de salut que ha tingut les seves dues primeres reunions. Veurem també si serveix d'alguna cosa, perquè una cosa que reclamen els professionals és que se'ls escolti, que al final són ells els que estan atenent el dia a dia i que potser són els que poden posar sobre la taula possibles solucions més enllà de les que es pensin o es dictin des de la conselleria, qui té les competències. Veurem també si serveix d'algú, tot i que l'Ajuntament en salut no té competències.
Jo sempre dic el mateix i em repeteixo, eh? I és, si tota la gent de Catalunya que està apuntada en una mútua deixés estar la mútua i anés a la Seguretat Social...
I els funcionaris.
Seria... Ara amb el tema de Mufasa.
Hi ha un altre meló sobre el
que Déu n'hi do. Vull dir, si tu, avui, d'avui a demà, diguéssim, s'acabaven les mútues, tothom a la Seguretat Social.
Bloqueo.
Impossible.
Jo hauria de fer com dos apunts. D'una banda, el tema aquest, que és cert, el tema de les mútues, però també després que quan hi ha un tema especialment greu, habitualment acaba, aquestes persones no els atenen a la sanitat privada, sinó a la pública, uh-huh. Si té recursos per aquests temes. I després, el tema de la mútua de Terrassa, que sobretot seria un tema de transparència també i de gestió pública, és a dir, perquè al final és un servei públic, concessionat, però públic, i que no hi ha transparència en les dades, i des de Cogatenc vam fer com una investigació sobre aquest tema, que no vaig fer jo, però que sé que hi ha aquest tema de molta dificultat per aconseguir les dades, fins al punt que no estem segurs exactament de
en quin punt està la concessió.
Xifra, exacte, quina és la xifra exactament que tenen els CAPs, i quan hem demanat a l'administració que ens ho confirmi, el meu company Jordi Pasqual, no hi ha hagut, o sigui, no hi ha hagut resposta. Llavors, per mi aquest és un dels problemes, que no hi hagi aquesta fiscalització.
Doncs amb aquesta reflexió us acomiado. Hem fet una tertúlia una mica popurri avui, eh? Sortit una mica d'estudi. Bé, us convido a seguir-nos escoltant. Parlarem ara de la festa de tardor, que és un dels temes que us havia proposat i que no hem tingut temps d'abordar. Ho farem amb tres dels membres de l'organització. Que tingueu molt bon cap de setmana, que ja el tenim una mica més a tocar, i que gaudiu de la festa de tardor, Montse, i que vagi molt bé la parada a la Fira d'Entitats pels reptes que teniu amb el Rotary.
Fem una crida que tothom vingui, no? I a veure totes les entitats, que són moltes.
Una seixantena. El Cugatenc també hi serà, el Tot també hi serà, sí. I també aquesta casa, Cugat Mèdia, així que ens hi trobarem tots allà, plegats.
Serà la festa del poble.
Moltes gràcies, adéu-siau.
Bon dia.
Gràcies, adéu.
A veure, zombis?
Aquí.
I la bruixa?
Hi vaig volant.
Vinga, el nou, el rei caníbal del passatge d'Àncor.
Present. Ho tenim tot a punt. El Halloween de PortAventura World es quedarà amb tu per sempre. Hotel més entrades des de 69 euros per persona i nit. Consulta en les condicions a portaventuraworld.com.
Tenir accés a allò que ens dona vida i que cada vegada ens fa més falta és vital. Més clar. Aigua. A Oxfam Intermón som especialistes en portar aigua a tot el món. Fem que continuï fluint. Descobreix més a oxfamintermón.org.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a kida.es i parlem-ne sense compromís. A Kida, cuidar-se, s'escriu amb Q.
Hola, em dic Marc.
Hola, me llamo Lalo.
Hola, em dic Xavi.
Hola, me llamo Elena.
Hola, em dic Joan.
Hola, i jo sóc el David.
Usuari del taller de Gerani de Moragas.
I que, a més, fent un programa de ràdio.
A Ràdio Sant Cugat.
I us expliquem les notícies més destacades.
I un resum esportiu.
Us recomanem música.
Fent agenda.
I el nostre dia a dia.
I escolta'ns al 91.5 FM i a 3w.cugat.com.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueixi senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat. La teva bellesa, el nostre compromís.
El Centre Mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut. La salut persona a persona.
La música descriu el territori.
La paraula descriu la música.
Música i paraula.
Paraula i territori.
A través dels instruments de cobla,
les nostres veus i la teva ràdio. A Ràdio Sant Cugat, escolta el Coblejant el diumenge a les 10 del matí.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
A veure, zombis?
Aquí.
I la bruixa?
Hi vaig volant.
Vinga, el nou, el rei caníbal del passatge d'Àncor.
Present. Ho tenim tot a punt. El Halloween de PortAventura World es quedarà amb tu per sempre. Hotel més entrades des de 69 euros per persona i nit. Consulta'n les condicions a portaventuraworld.com.
Tenir accés a allò que ens dona vida i que cada vegada ens fa més falta és vital. Més clar. Aigua.
A Oxfam Intermón som especialistes en portar aigua a tot el món. Fem que continuï fluint. Descobreix més a oxfamintermón.org.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 3bs.cugat.cat.
Faves comptades.
Aquest cap de setmana arriba la 49a, la festa de tardor, la festa grossa de les entitats. Durant dos dies, les places i carrers s'ompliran d'activitats de la mà d'una cinquantena d'entitats participants. Per conèixer les novetats d'aquesta edició i l'entrellat de tot plegat, tenim a l'estudi la Margarida Cleris, membre de la comissió de la festa de tardor. Margarida, molt bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
També ens acompanya el Jordi Torrente, també membre de la comissió de festa de tardor. Jordi, benvingut.
Hola, gràcies, bon dia.
I una veu coneguda d'aquesta casa, el Toni Ramon, director de l'Ateneu Sant Cugat, una part també indispensable d'aquesta festa de tardor des de fa tants i tants anys, eh?
Sí, 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 una part doncs, que dona aquesta cobertura de gestió jurídica i que
acata, evidentment, el que la comissió acaba decidint després de plantejar-ho a l'Assemblea d'Entitats.
Després parlarem també de la gestió aquesta assembleària que té la festa de tardor, que és un de la manera de ser, també, no?, de la festa.
Perquè... Si em permets, jo voldria donar les gràcies als mitjans, i al Cugat Mèdia, perquè la veritat és que feu difusió de tota l'activitat que passa a la festa de tardor, i resulta que si haguéssim de mirar i saber de la història, potser hauríem d'anar a l'arxiu, però l'arxiu és molt pesat de mirar. I llavors ens n'anem a l'hemeroteca, i a l'hemeroteca resulta que tenim Televisió de Sant Cugat, Cugat Mèdia, tots els mitjans que podem trobar què ha passat a la festa de tardor. Per tant, moltes gràcies per donar difusió i que pugueu seguir donant difusió.
Moltes gràcies a vosaltres, Margarida, s'agraeix molt també aquest agraïment. Després parlarem de tot aquest arxiu, perquè també és una part important d'una cosa que heu fet aquest any. Per aquelles persones que per qüestions diverses encara no coneixen la festa de tardor, bé perquè siguin persones nouvingudes a la ciutat, o bé perquè per algun motiu estrany potser no coneguin aquesta festa, que al final és tan arrelada, 49 edicions ja a la ciutat, com els explicaríeu aquest projecte, aquesta iniciativa, Margarida?
Vale, ahir repassant justament l'hemeroteca per ajudar-me, comença amb la transició, és a dir, que hi ha unes ganes de trepitjar carrer, de sortir de casa i unes ganes de reivindicar poder participar en la política. I comencen així. I comencen a trobar-se i comencen a... Ja no me'n recordo quin any, Toni.
A l'any 76.
76. 76. I comencen així. I a partir d'aquí...
75, potser, no? Si l'any que ve fem la 50?
76, perquè l'any que ve el que farem serà la 50a edició... Sí. I el 26 farem els 50 anys. Sabeu que sempre passa allò de que
sí,
hi ha
veritat.
La 50a edició i després el 50è aniversari, no? Doncs ens trobem en aquest cas.
Aclarit.
Per tant, només diria que pels qui no coneixi la festa de tardor, agafant una paraula que també l'he agafada de l'hemeroteca, és un lloc que hi ha lúdic, reivindicatiu i explicatiu. Aquí tens les tres coses de les entitats, que és on es volen mostrar.
Una festa de tardor, que és un projecte que té uns valors principals que defineixen, no?, com és aquesta festa, i que de fet s'han mantingut al llarg d'aquests 48 anys i 49 edicions, no és així, Jordi?
Sí, sí, sí. O sigui, té uns principis que al final són els que decideix l'assemblea. O sigui, no, que quedi molt clar que nosaltres venim en representació d'una assemblea, nosaltres som una comissió, som membres d'una comissió, però en realitat tota la festa l'organitza una assemblea. Llavors, els principis de la festa són els principis que decideix l'assemblea. I és cert que a nivell històric va agafar inicialment un tom una mica més reivindicatiu, una miqueta més de lluita, i això ha anat al llarg del temps, doncs ha anat evolucionant. Ja ha tingut alts, baixos...
Unes lluites que han donat els seus fruits al llarg dels anys. Vull dir, el divendres de la setmana passada hi havia la sentència de Torre Negra. Tot això surt d'una festa de tardor.
Sí.
Ahir vèiem l'anunci dels jutjats. Sí. També és una reivindicació que s'ha fet a la festa de tardor, i me'n deixo unes quantes.
Sí. Bueno, perquè al final la festa de tardor és... és gairebé, podríem dir, l'únic espai de trobada de les entitats de Sant Cugat de manera multidisciplinar, perquè evidentment hi ha trobades, o jo què sé, hi ha la coordinadora d'entitats esportives, la de cultura popular i tradicional, però diguéssim, un espai de trobada multiàmbit on ens trobem absolutament tots, només és la festa de tardor, o gairebé diria que només és la festa de tardor, i per tant és l'espai on es recullen, no, aquests sentiments i aquestes voluntats de moltíssimes entitats, i que al final acaben sent demandes ciutadanes, no? I clar, des de l'any 76 que tot estava per fer, doncs fins ara, que tot i que han passat molts anys, encara queden moltes coses per fer.
I què té aquesta festa que ha aconseguit connectar diferents generacions de santcugatencs i santcugatenques al llarg de tots aquests anys? Quina creieu que ha sigut la clau perquè continuï havent any rere any una nova edició de la festa de tardor?
Bàsicament perquè és la pròpia gent la que l'organitza. Realment, l'altre dia amb la Margarida comentàvem de que al voltant de les entitats hi ha 11.000 persones, entre socis, simpatitzants o gent que participe. Per tant, pensa que hi ha 11.000 persones que es mobilitzen amb la voluntat d'organitzar alguna cosa, doncs, vulguis que no, connecte, perquè filtre, no?, a la societat de Sant Cugat. Llavors, jo veig que l'èxit és precisament bé de que no és organitzat per una entitat, no és organitzat per cinc persones, sinó precisament és el teixit associatiu que diu, ei, no, ens juntem totes i entre totes fem la festa.
Aquesta col·lectivitat, no?
Exacte.
Està clar que dona els seus fruits, però no sé si també és complicat de gestionar amb un model assembleari que és molt més democràtic i molt més just, però a vegades no és el més senzill, no?, per organitzar-se, sobretot quan hi ha presses que sempre acaba passant.
Sí, és cert, és que funciona. És la gràcia, no?, la virtut i els defectes del model assembleari, no? És a dir, arribar a acords, acostumen a ser acords molt amplis, perquè hi ha moltes sensibilitats dintre de l'assemblea, hi ha sensibilitats molt diferents, participen, clar, com deia el Toni, entitats de tots els àmbits, és molt transversal, no? I llavors, des de cultura tradicional, esportiva, gent, associacions o col·lectius més reivindicatius, llavors, al final, ficar d'acord a totes aquestes, a tots aquests col·lectius és difícil, llavors els acords acostumen a ser bastant amplis, no? Llavors, a l'hora de gestió, el que és fàcil, perquè és el mecanisme, perquè el mecanisme és la majoria, el que decideix la majoria. O sigui, nosaltres no tenim vot de qualitat, no, és senzillament totes les entitats, les representants de les entitats que participen de l'assemblea, cada entitat té un vot i les decisions se prenen per majoria. Vale? En aquest sentit, doncs és el mecanisme senzill.
Tan fàcil i tan difícil com això,
exacte,
no?
Exacte.
I a més, jo crec que la mateixa festa de la tardor és el reflex i el mirall de lo que passa a cada assemblea, a cada entitat. És a dir, cada entitat té els mateixos problemes. És a dir, que hi ha una junta, una comissió que porta els temes, però després s'han de trobar les assemblees. I la voluntat de la gent que es fa soci d'una entitat, en realitat, és que té ganes de fer això, però després aquests temps d'avui dia més individualistes ens porten a vegades a no participar. Però aquesta és la lluita, i aquesta és de dir, no, volem participar, volem estar, i quan arriba la festa de tardor és un mirall que augmenta exponencialment i el que vol és sortir. És a dir, que si sortim de la individualitat a casa per anar a una associació, la festa de tardor el que vol és trepitjar carrer. I vol trepitjar carrer, vol trepitjar ciutat i vol mostrar-se a la ciutat. I les entitats volen mostrar-se i explicar-se.
Sí, de fet seria... el que acaba de dir la Margarida és un símil molt bo. És sortim de la individualitat persona cap a l'associació, cap al col·lectiu, i del col·lectiu cap al teixit. O sigui, la festa d'arròs seria el següent nivell, no? Seria el següent nivell, exacte. Molt bé. Sí.
El lema d'enguany, cada any, ho he explicat al principi, cada any la festa de tardor va acompanyada amb un lema diferent, és impulsar les entitats socials i culturals de Sant Cugat. Com es tradueix aquest lema a la festa de tardor d'enguany i a les activitats que es proposen?
Bé, de fet, el lema, agafant el fil que m'he introduït abans de l'històric reivindicatiu de la festa, ja que és una festa organitzada per les pròpies entitats, doncs, i que enguany, malauradament, hi ha hagut una sèrie de retallades dels diners que destina l'Ajuntament a diferents àmbits de la cultura i social, llavors va ser molt fàcil ficar d'acord a les entitats. No?
Perquè hi havia un clam unitari, potser, clam, no?
Sí, realment... Hi havia, dintre de l'assemblea, hi havia moltes entitats que estaven preocupades, n'hi havia que estaven, ja, unes més, unes altres menys, en funció de la dependència que tinc de les ajudes públiques, però sí que el sentiment aquest de queixa, de preocupació, per no dir-ho, de lluita, no? De dir, ei, no, això no pot ser, ho hem de canviar, doncs pues, era molt present, no?, a l'assemblea. Per tant, enguany, el triar el tema va ser, pot ser, un dels anys més fàcils que recordo de triar, no? Llavors, com se tradueix a les activitats? Partim de la base de que les activitats n'hi ha que sí que s'organitzen des de la pròpia festa de tardor, com per exemple és la taula rodona que té lloc aquesta tarda a la Unió a 6:45, que llavors aquí sí que podem entrar o podem vincular-ho més al tema que s'ha triat. I de fet
és això, que el moderarà el company Jordi Pasqual del Cugatenc.
No, el modera la comissió de...
El Julià Mestieri.
Sí, perquè a més li han canviat el títol, es diu Converses de Festa de Tardor.
Sí. Doncs actualitzarem.
Al voltant de com financem les entitats.
Sí,
precisament. Clar, perquè al final, no?, dels problemes que tenen les entitats, entenc que els de clau econòmica acaben pesant molt i es fan més feixucs, possiblement, no?
Sí, això és... El que passa és que hi ha entitats que depenen molt de les ajudes públiques i llavors aquest tipus d'entitat pues, està molt condicionada, la seva activitat està totalment condicionada als diners que reben per part, en aquest cas, de l'Ajuntament, no? I llavors és clar, si tu tens aquest, si tu et trobes en aquesta situació, doncs ets una entitat pues, que ara mateix ho estàs passant molt malament, no? Llavors el motiu de les converses de tardor d'avui és parlar d'això, no? De parlar de com el finançament pot acabar afectant l'activitat política o esportiva o la que sigui, l'activitat que desenvolupi l'entitat en qüestió, no? Llavors, més enllà d'això, més enllà de les activitats que organitzem com a festa de tardor de forma conjunta, la resta d'activitats realment se deleguen en les entitats, no? Llavors, és cada entitat com ho interprete, vale? Nosaltres tampoc, pensa que nosaltres som 100% democràtics, llavors si una entitat assumeix el repte de traduir el tema de la festa d'enguany a una activitat X, sempre i quan vagi amb la línia del que estem totes d'acord, té llibertat absoluta per tirar-la endavant.
Sempre que s'ajusti aquest codi ètic, no?
Mentre s'acosti als valors del... Sigui codi ètic, sigui manifest, o sigui, realment els valors són els que són, i llavors perquè els traduïm, pues això pues pot ser a través d'un manifest, pot ser a través d'un codi ètic, però mentre l'activitat tingui o respecti els valors que defensem i estigui més o menys, tampoc no és estricte, alineada amb el tema de la festa, doncs...
Clar, i tampoc condiciona tant el lema, és a dir, no. Que el lema i el manifest és el desig i l'esperit per demostrar que som capaços de passar a l'altra línia, que és sortir de Sant Cugat i anar al món, perquè no podem deixar d'estar al món. Però la realitat és que la festa de la tardor, al dia a dia, el que les entitats necessiten és mostrar-se, i de forma lúdica, tens a l'Esbar, tens a la Mediterrània...
La idiosincràsia, no?, de cada entitat.
Cada un, i a la fira d'entitats, cada un vol mostrar-se, i està com desitjant que la gent entrin a preguntar, i jo tinc com la imatge a la fira d'entitats de que la gent passa i quasi tenen por, o sigui, van, tenen por d'acostar-se perquè potser els hi diràs coses, però en realitat sí. Tenen ganes de que els hi diguis coses, i llavors desitgem que la gent vinguin a preguntar-nos a les entitats com som, què som, perquè hi ha algú que està buscant una entitat i no sap, i per tant, escolta, estem aquí perquè necessitem gent, perquè no solament són diners, és a dir, hi ha un tema que, per exemple, el balanç social de la XESC té en compte la qüestió econòmica, però també la qüestió personal. Per tant, es necessiten de diners, però es necessiten de gent. I, bueno, aquesta lluita entre l'esforç que pugui...
Perquè al final és temps, que dediquen les persones a les entitats que estan majoritàriament formades per persones voluntàries.
I això en saben el banc del temps, no? Que hi ha exemples múltiples.
Ens queden 3 minutets per arribar al final. A la presentació del programa que vau fer des de l'Ateneu el dijous passat, vau comentar que espereu que aquesta edició d'enguany ajudi també a generar vincles que no existen. No? Ens podeu posar alguns exemples breument d'aquests vincles que voleu potenciar, més enllà d'aquests que apuntava la Margarida, de si passem per la fira d'entitats, no tinguem vergonya, preguntem, no? A les entitats.
No, més que exemples, perquè al final els exemples seran els que les entitats, no? En qüestió, pues, decideixin. No? Lo que sí que volem és potenciar que precisament se connectin les entitats, no? No sé, per ficar un exemple, que
la festa de tardor sigui tot l'any, per entendre'ns, no?
Exacte, i que, per exemple, que ningú malinterpreti perquè tria Òmnium, amb l'Anna, perquè no passa res, o sigui, podria ser qualsevol entitat, jo què sé, pues que Òmnium i jo que represento Cal Temerari, pues, puguin organitzar una cosa plegades, no? Llavors, és això, és que el de no tenir cap espai on convergir i on trobar-se, pues que la festa sigui precisament aquest espai. No?
És per recordar que hi som. Perquè jo crec que durant l'any sí que es fan coses de cooperació, perquè a l'Ateneu en tenen experiència de cooperació amb altres entitats, no? Teniu experiència.
Sí, però la festa és un bon espai per trobar-nos més enllà dels que col·laborem habitualment, i ja no per crear projectes nous, que també, sinó per escoltar-nos i... fer una mica allò que se'n diu teràpia de grup, perquè al final les problemàtiques que es troba l'associació de veïns X són les mateixes que es troba doncs, una entitat de gent gran, i les dificultats burocràtiques, que cada vegada són més, les estem patint tots, no? I doncs és una mica un espai de tu com ho fas, tu com ho resols, ostres, doncs te'n pots encarregar, no sé, et puc demanar que m'ajudis amb això.
Fer pinya.
És una cosa que va passant durant el dia a dia, però justament perquè ens coneixem a la festa de tardor, s'intensifica aquesta relació.
I molt breument, perquè d'aquí un minut ens tiren el butlletí, l'any que ve, 50a edició, esteu ja treballant en alguna cosa? Ens podeu fer algun titular d'avançament?
La veritat és que, com que estem totalment volcades en la d'enguany, no puc fer cap avançament perquè això és d'aquí aquest cap de setmana ja estem totalment treballant.
Home, i potser amb el pressupost farem trampa i farem veure que l'any que ve no fem 50 i farem l'altre per poder tenir un pressupost millor.
Reivindicació.
Doncs no t'estranyi que vagi per aquí.
Aviam si va aixecar la llebre. Margarida Cleris, Jordi Torrente i Toni Ramon, se'ns ha fet curt aquesta estoneta, però bé, tenim un cap de setmana, que de fet comencen avui la tarda les activitats, per gaudir de totes aquestes entitats de la ciutat i de la festa de tardor. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Reiterat gràcies, a la gràcies. Gràcies. Cugat Mèdia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gracias.